El búnquer.
...1929... algun indret entre els estats de Califòrnia i Nevada, els Estats Units d'Amèrica.
Comencem l'any amb poc rigor, eh?
Bueno, he dit entre Califòrnia i Nevada.
Sí, bueno.
Per allà.
Sí, per allà, home. És que... molts quilòmetres quadrats.
Sí, és difícil saber el lloc on som perquè el nostre protagonista és un vagabund.
Ah.
Es diu Francis. Va quedar orfe quan era ben petit. I des de llavors es passa el dia viatjant d'una banda a l'altra per poder sobreviure.
En Francis té bigotis i sempre cau de quatre potes? És un gatot,
no,
com l'altre dia?
No, en Francis té bigoti, però no és cap gatet. És un nano de 20 anys i l'últim cop que va fer alguna cosa de profit va ser quan treballava en una metal·lúrgica. Però ha deixat la feina i els estudis i ara es dedica a predicar la fi del món.
Amb 20 anys? Predicant la fi del món, ja? Tan petit i predicant la fi del món?
Mira, el pobre està com un llum de ganxo. Es veu que no té els autònoms al dia.
La musiqueta ja és de...
Porta una cabellera morena fins a les espatlles i una barba de pam. Du una túnica blanca i faci el temps que faci, sempre va descalç.
Anava a preguntar si té la mirada pura i brillant, però vaja, té allò els ulls en espiral, no?
Com no ha de tenir la mirada pura i brillant si ell mateix assegura que és el nou Messies, el fill de Déu?
Ai...
i que ha vingut a aquest món per salvar-nos a tots.
Ai, 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 un altre loco. Per Nadal surten tots,
surten,
eh?
Surten. En Francis diu que és el nou Messies i que ha vingut a comunicar la veritat sobre la raça humana.
Val, aviam. De moment, té vostè la meva atenció.
El nou Messies explica que els humans no sempre hem viscut a la Terra, sinó que abans vivíem a un planeta anomenat Neòfrates.
De moment, segueixo escoltant jo.
Ell va néixer allà, a Neòfrates.
Quan?
Fa... uns 240.000 anys. Tu, si es conserva...
Home, no, escolta, cada cop és més interessant la història.
Durant molts anys els humans van viure feliços en aquell planeta, però un dia les coses es van torçar. El sol es va aproximar massa i viure hi es va tornar impossible.
Carai.
Per tal de salvar els humans, Adam, també conegut com a Krishnaventa, va fer servir naus especials per evacuar el planeta Neòfrates.
Val.
Aneu seguint, més o menys, no?
Sí, sí.
Vale.
Sí, sí.
Les naus transportaven 30.000 persones en cada viatge i van viatjar durant anys buscant un lloc on viure.
Els bububobs?
Més o menys. Més o menys. És això.
És això, no?
Poder estar inspirat en aquesta història.
Val.
Les naus van solcar l'espai fins que van descobrir la Terra. No estic fent un conte de ficció, eh? Estic explicant la teoria del nostre amic.
La teoria, tan vàlida com qualsevol altra.
I tant. Els tios van descobrir la Terra, s'hi van instal·lar i ara mateix som aquí.
I per què no s'ensenya això a les escoles?
Mira, perquè només es queden amb la versió fàcil.
Clar. No començarem per la prehistòria, no, home, comencem pel principi, lo de les naus de Neòfrates.
I Neòfrates què?
Què? Què? Senyoreta, lo de Neòfrates, quan ho pensa explicar?
T'imagines? Un nen a col·le.
És
que vaig sentir el búnquer.
Seria... home, millor que ho senti el búnquer que a casa, eh?
Sí, millor.
Perquè si no, nano, truqueu a serveis socials.
En Krishna ens ensenya tot això perquè són coneixements que salvaran la humanitat.
Val.
Com sempre, la destrucció és ben propera. Voleu saber quina és l'amenaça que ens hem d'enfrontar els humans?
És pregunta de veritat o és retòrica?
No, una pregunta, és una pregunta.
És el canvi climàtic?
No.
El fentanil barato? Què?
L'amenaça són les persones negres.
Però d'on baixa això ara?
Ah?
No l'he vist pas venir.
Mira,
això.
En Francis diu que els negres destruiran la civilització. Com és que no ho expliquen a les escoles, això?
És que jo no ho entenc.
Eh?
Jo no ho entenc. Bueno, espera 4
espera,
anys.
Espera. La teoria d'en Francis és que la gent de raça negra es rebel·larà contra els blancs. Vençaran la guerra i es faran els amos del món. Diu que després no sabran administrar-lo bé i que tot se n'anirà a la merda.
Ostres, a Ripoll encara t'atrauria algun vot, eh? Sí. Amb aquest eslògan.
Mira, Després no sabran administrar el món, perquè fins a dia d'avui els blancs ho han fet perfecte.
Perfecte!
Eh?
Ho han fet perfecte, tot bajo. Bueno.
Tot i que en Francis les diu de l'alçada d'un campanar, hi ha gent que se'l creu. N'hi ha uns quants que volen que el Masies el salvi. A partir dels anys 30, els seus seguidors augmenten considerablement. Ara els seus fidels l'anomenen Krishnaventa, el fill de Déu.
L'anomenen? Però sí. Que són molta gent o què passa?
Home, doncs Déu-n'hi-do, 12 o 13, eh?
Però si...
Aviam, però si... Quants però... eren Jesús al principi?
No, sí, també, és veritat, és veritat. No, en el sopar aquell?
Sí.
Jo era no, taula per 12.
Sí, i tots mirant cap aquí.
Sí, que això sempre ho he trobat raro.
Amb tanta gent seguint-lo, en Krishna decideix posar una mica d'ordre i crear el que ell en diu una fundació.
Ah?
Sí, aviam, és una secta. Però el nom fundació sempre queda
més bé.
Sí.
A veure, en Marshall tenia Heaven's Gate,
sí.
Que quedava molt bé, ens agradava. Com es diuen aquests nanos?
Aviam, aquests es diu WKFL Foundation. La WKFL és l'acrònim de...
Sí.
Apunta, Jair?
Apunto.
La W és de Wisdom.
Wisdom.
La K és de Knowledge.
Knowledge.
La F de Faith.
Faith.
La L de Love.
Molt bé.
És a dir, saviesa,
sí.
Coneixement, fe i amor.
M'agrada tot.
Tot.
M'interessa tot.
De tot és el que em fa més nosa és el coneixement.
Sí, perquè normalment només porta problemes.
Sí.
Jo, amb la fe
i l'amor... Amb la fe i l'amor anava content jo. A la fundació s'hi apunten tots els seus fidels, que accepten sense dubtar les condicions que en Krishnaventa els imposa per formar-ne part. Voleu saber quines són?
Són un
parell de punts molt tontos.
Només dos?
Sí, sí.
Digue'm-els,
sí.
Home, explica-m'ho.
Ja, el primer punt és el més important.
Aviam,
per això és el primer.
Digues, sí.
Fer tot el que ell demana. Llavors... Has de fer qualsevol cosa que demani,
sí.
Això s'ha de complir, que és el primer.
Vale, sí,
i el segon punt
és
entregar-li totes les possessions materials i diners que tinguis.
Tot és
per ell.
Tot és per ell. Lo dels diners estava claríssim.
Sí.
Si tu me dius secta, jo aquí té a vostè els meus diners.
Clar, home, si no, no hi entris.
Si no, no hi entris, si no vols donar els diners.
Sí.
Home, per què hi entraves? Ah. I el primer punt, de totes més, quines coses et mana fer?
Eh?
Estaria bé saber-ho. Què et demana? Què
bueno,
demana?
Doncs mira, jo què sé, en Krishnaventa acostuma a demanar coses bastant simples. Eh? Els demana netejar boscos, cuidar el medi ambient, reciclar...
Prou bé.
Res que no m'hagi demanat la Generalitat de Catalunya,
doncs,
fins a dia d'avui.
Efectivament, o un casal.
També demana anar vestits igual i caminar descalços.
Sí, d'acord, val. Bueno, però això és per evitar problemes, el de vestir
sí,
igual.
Sí, això és cap problema, això.
Caminar descalços si el bosc està net?
Sí, que l'han netejat ells.
Ha.
Les ordres més delicadetes
sí.
Sempre són de caràcter sexual.
Ah, aviam, què passa aquí?
De tant en tant, quan li ve de gust, ordena que t'enllitis amb ell. Això sí que la Generalitat no m'ho ha demanat a dia d'avui.
Explícitament no.
No.
El govern espanyol, en canvi?
Algun cop sí que he tingut la sensació.
Sense permís.
Sí, de certa...
De cop, ai, què passa?
Un cert intrusisme.
Sí. Fins a aquest punt jo t'ho comprava tot, però a mi això sempre patina.
No t'agrada?
No, home, no m'agrada.
Les donacions permeten que a mitjans dels anys 30 en Krishna pugui comprar una casa on la comunitat viurà tota junta.
Val.
És una casa perduda entre les muntanyes del nord-est de Los Angeles. És una espècie de temple de pedra anomenat The Fountain of the Wall.
Yeah.
Al principi hi viuen en Krishnaventa i 20 dels seus feligresos. Però al cap de pocs anys la casa ja requereix una ampliació perquè se'ls queda petita.
Mm.
Els seguidors de la WKFL no paren de portar nous membres a la comunitat. És com una mena d'estafa piramidal, però amb secta.
Ah, molt millor. Llavors molt millor.
Sí,
llavors,
sí.
És una estafa piramidal,
sí.
Però és secta.
Porta secta, també.
Porta secta.
Ah.
De tant en tant l'amo de la secta el pot violar.
Sí, no...
Ah, bueno.
No és un violar,
no.
Li demanarà que es fiqui al llit amb ell.
Sí, però com que vostè ja ha signat...
Ja es dirà que sí, doncs ja no
doncs
és violació.
Ja no hi ha cap problema. O sigui, com funciona això? Vas portant gent.
Bueno, com més amics portis, millor.
Sí,
amb els calés que van deixant els que entren,
sí.
La secta es fa més gran i s'arriba, atenció, als 60 membres.
Va.
Tots ells vivint en aquella casa.
Amb 60 membres ja deu començar a fer pudoreta.
No
perquè
sé.
Jo si tinc dos nens al mateix quarto més de mitja hora...
Però pensa que tota la comunitat O sigui, sí, tots els membres treballen, sí, per la comunitat, ah, netejant, ah, i tal. Vull dir que estava prou net, sí, i endreçat,
sí,
eh?
Sí, 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 sí.
Als anys 40, el nostre protagonista passa unes quantes setmanes fora de la casa. Primer perquè fa una expedició que el porta a diversos indrets del país per capturar nous membres. No deixa de fer el que va fer Ramon Llull en el seu dia.
El mateix.
A més d'aquesta absència, durant els anys en què els Estats Units combaten a la Segona Guerra Mundial, en Krishnaventa també marxa a l'estranger durant uns mesos.
Ha anat rebentant nazis? Ben parit aquest tio, no?
Aviam, no del tot. L'exèrcit el recluta, però hi dura poc temps perquè el consideren un sonat que no és apte per fer la guerra. A ell tampoc li interessava, eh?
Ja.
Ell diu que és un pacifista.
Ah, doncs és un win-win.
Esclar.
Perquè tenir un loco a la guerra...
Malament.
Que ho has d'estar molt, eh, perquè et facin fora.
On tens molts?
Sí, sí.
A la guerra o tots són locos o un de sol et fa anar malament.
Et fa anar malament. Ataquen. Jo no. Ves-hi tu.
En fi, per tot plegat, ell el que farà és dedicar-se a escriure cartes de mort al president Roosevelt.
De mort, eh?
Sí, l'amenaça de mort per haver entrat a la Segona Guerra Mundial.
Ostres, quina manera més curiosa de practicar el pacifisme.
Bueno, és acció-reacció.
Molt bé.
Vostè fa la guerra, jo sóc pacifista, el mato.
El mato.
Després de la Segona Guerra Mundial, el nostre amic Krishna i els seus companys passen uns anys tranquils, sense gaires mal de caps. En Krishna es casa amb un parell de feligreses i té uns quants fills, però res de l'altre món.
Res de l'altre món, bueno, home, déu-n'hi-do.
No passa res destacable fins al dia 12 de juliol de 1949.
Cuidado, Krishnaventa. Música de pluja.
Tranquil.
Data concreta.
No passa res.
Prepara, bueno, la maleta.
A ell no li passarà res. És un dia plujós, amb una d'aquelles tempestes d'estiu. A pocs quilòmetres de la secta, i sobrevola una avioneta. És una bona avioneta, eh? Una avioneta que vola amb 48 passatgers, destinació a Los Angeles. El problema és que un llamp ha impactat en una de les ales i l'aparell ha perdut el control.
Oh, que ha caigut allà?
Ha caigut. Ha caigut allà mateix, a pocs quilòmetres de la casa. En Krishnaventa i la resta de feligresos són els primers que arriben a la zona de l'accident.
Auxili, auxili, aquí!
Hola, amic meu. Has sentit a parlar del planeta Neòfrates? Ja és mala llet,
eh? Auxili, auxili!
És que és molta mala sort. Que bé, venen a salvar-me.
Estàs allà, per miracle has quedat viu.
Sí.
I ve un tio.
Este, nano, i amb túnica i descalç, merda, nano.
No, primer et piques una mica per dir, me cago en Déu.
Sí, ja està,
ja hi soc,
és Sant Pere.
Ja hi soc.
I llavors et rises perquè hagués sigut Sant Pere.
Sí, tant de bo, tant de bo.
Ai, tant de bo.
Doncs poca broma, perquè gràcies a l'ajuda de la secta s'aconsegueixen salvar 13 persones. Arriben els mitjans de comunicació i els supervivents declaren que s'han salvat gràcies a una gent molt amable que els ha donat refugi i aliments. Sense ells no haurien sobreviscut en aquells boscos tan densos. La secta es fa famosa. Ara sí, el nombre de seguidors es dispara.
A veure si l'avió l'han fet baixar ells per guanyar una mica de publicitat.
El què?
T'imagines?
Sí, home.
Han tirat ells uns rajos.
Com lo de les Torres Bessones?
Sí, no. Igual. Igual que lo de les Torres Bessones.
Ha estat, per dir-ho d'alguna manera, un cop de sort.
Ah?
Ell pensa que ha sigut Déu, clar.
Sí, sí, clar.
La popularitat de la secta fa obrir una delegació al Canadà. Això fa incrementar els diners d'en Krishna. El nano està forrat.
Home, és que fan falta molts diners per construir naus espacials.
Home,
eh?
Home, i pensa que els diners, mira, quan s'ha de fer una bona obra, bé, se'ls gasta. Ha ajudat aquesta gent que ha caigut de l'avió.
Sí, senyor, els hi ha donat menjar.
Naus espacials? No n'hi ha. Resulta que en Krishna és un aficionat als casinos.
Què? Escolta...
Ja, amb cadascú fa el bé com pot.
Sí, però...
És una casualitat que a Las Vegas quedi bastant a prop. Semblaria que el seu déu això de les cartes ho veu amb bons ulls.
¡Ey! ¡Ya llega el loco a la túnica!
¡Ey! Uita, com fan ara les fitxes, nano!
¡Ey!
Crupier, més fitx, escala de color! Per cert, has sentit a parlar del planeta Neòfrates?
Quan els seus fidels descobreixen que s'ha rebentat tots els estalvis a Las Vegas, la comunitat viu una de les pitjors crisis. La seva relliscada amb el joc li fa perdre molts fidels. Home, aviam. En canvi, l'altre del sexe, de moment, havia colat, eh? L'altre havia colat.
No havia marxat pas ningú,
no,
eh?
No. Ara el veuen com un estafador, no pas com un Masies.
També que ho portaves, Krishna.
Ah, ara què? Arribat a aquest punt de la història, us hem de parlar d'en Peter i en Ralph.
Qui són aquests? Crupiers? Crupiers que volen entrar al món de la secta? Volen deixar el casino per anar a la secta, que és molt més segur.
Clar, és que m'han dit que deixi el casino.
Sí, perquè això del vici...
Són dos antics membres de la secta, en Peter i en Ralph. Tot i que ells n'han pogut sortir, les seves dones i els seus fills hi continuen enganxats i sense ganes de marxar. És gros, això, eh?
Doncs sí.
Els ha costat obrir els ulls, però amb tot el tema del casino s'han adonat de tot el que passa allà dins. També han descobert que en Krishna s'ha estat enditant amb les seves esposes sempre que li ha vingut bé.
Això
no ha d'agradar.
No, home, no.
Després de molts mesos intentant recuperar la família, han arribat a la conclusió que és impossible treure'ls d'allà. En Krishna els hi ha rentat el cervell. En Peter i en Ralph decideixen que ha arribat l'hora d'acabar amb la secta per evitar que altres persones pateixin el que ells han patit. Volen assassinar el nostre protagonista.
Ostres, home. Que... O sigui que van pel dret?
Van pel dret. Ja són gent que també havien entrat en una secta, vull dir que...
Sí.
Som al 10 de desembre del 1958. En Peter i en Ralph fan una visita al nostre amic amb l'excusa de tornar-se a apuntar a la fundació.
És sospitós.
És molt sospitós.
Això de tornar-hi és sospitós.
Mira, ens ho hem repensat i ara que he sabut que t'estàs trincant la meva dona, em faria gràcia tornar.
Sí.
És raro. En Krishna desconfia, però al cap i a la fi ell és Jesucrist.
Home.
Això vol dir que els ha de perdonar.
Primer, et dono molta confiança en tu mateix.
Sí.
I segona, has de perdonar. L'altra galta, eh?
Jesús perdona.
No, altres coses no sé, però perdonar...
Perdonar, perdona. Els hi ha de donar una segona oportunitat.
Clar que sí.
Els dos homes arriben a la casa amb dues maletes. En Krishna es pensa que hi porten roba, però en realitat les maletes estan plenes de dinamita i goma 2.
Home, escolta, no pesa el mateix que uns texans, eh?
No, en principi no.
Hòstia, que el volen enviar-lo a Neòfrates, eh? Sense coet.
Tot i que la casa està plena de gent innocent, entre ells les seves famílies,
Déu meu.
En Peter i en Ralph veuen en Krishna venta i li diuen: aquesta serà la nostra última nit al món. Renunciem a la vida per salvar els altres. Que tinguis un judici just. Al cap d'uns segons detonen els explosius i la Fountain of the Wall vola pels aires.
No anaven de farol, eh?
No.
I això que eren crupiers.
Aquests no eren crupiers,
aquests. No. Ja m'he muntat la meva pel·lícula. No,
els crupiers no han sortit mai del casino.
No, és veritat. Aquests, encara estan allà, no?
Aquests són dos que estaven a la secta, van marxar, van deixar la dona i els fills a dins, i els hi ha semblat que la millor manera de solucionar-ho era tornar a entrar i cardar una bomba.
Això un crupier no t'ho fa.
No. En Krishna Venta, els dos homes i 7 feligresos més moren a l'acte. Es calcula que Krishna Venta mor als 47 anys, tot i que és difícil de saber del cert perquè hi ha moltes informacions contradictòries sobre la seva figura. L'únic que sabem és que un cop mort, la secta encara va perdurar uns anys fins a finals dels anys 70. També es comenta que Charles Manson, el nostre Charles, recordes?
Home, si el recordo, com per oblidar-se'n.
Charles Manson, abans de crear la seva pròpia secta, va formar part de la comunitat d'en Krishna Venta durant una temporada.
Va anar a fer de becari.
Mira, el becari.
De fet, de becari hi ha una secta.
Vinc a aprendre de secta.
És que no s'ensenya a les universitats, això, no, de sectes. T'hi has d'apuntar, si en vols fer una.
Algun puesto d'altres de fer pràctiques. Sí. Krishna Venta, el voleu veure?
Sí. Què tenim?
Bueno, una foto
d'en Krishna Venta, eh?
Una foto, eh? Sí que té una retirada amb l'altre, eh?
Amb en Manson?
No, amb en Jesús.
Ah, amb Jesús.
Cuita'l.
Home, doncs sí, escolta. Sí,
ai, jo no sé si li donaria els diners, però escoltar-lo un rato, sí.
Sí. Jo, si veig un tio amb melenes i barba...
Te l'escoltes.
Me l'escolto. Mm. Això aplica per tots els membres del grup Gossos.
Sí.
I també per en Cris Naventa, que preguntarem ara si és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí! Si vols venir de públic, envia un correu a albunker@catradio.cat.
Què passa, Neus?
Que em fèieu esperar a picar la taula i que el micro no està perquè el piquis la taula.
Ah, et cau el micròfon, si
piquem.
Si pica la taula, cau el micro ja, de la Neus.
Ja li faré una recollada.
Ai, gràcies, sí, molt bé.
Fes una recollada. Una recollada.
Vinga, va, a veure, al búnquer ja coneixem, hi ha força sectes ara, sí, ja, eh? Sí. Ja comencem, a veure, la veritat aviam. Suprema, us sí. en recordeu de la veritat suprema?
La veritat suprema eren uns sí. japonesos?
Els de Tòquio, que van tirar, no sé què, van tirar dinamita o algo, gas. Sí, això. La de la setmana passada, que era la Porta del Cel.
La Porta del Cel.
Exacte. I ara ens trobem amb aquesta. Sabem que algunes de les sectes tenen com a objectiu doncs, arribar a trobar la veritat absoluta, sí. arribar a Déu,
sí.
i que per fer-ho doncs, has d'acabar amb la teva vida o amb la de molts altres, a vegades.
Donar els teus diners,
exacte.
també.
A mi, la secta que em crida més l'atenció és la que va aconseguir, com a seguidora, una famosa actriu.
Qui?
Michelle...
Com... La Michelle Pfeiffer?
La exacte. Michelle Pfeiffer. Pfeiffer.
La Michelle Pfeiffer. Va estar d'una secta.
Sí, guanyadora d'un Globus d'Or.
La Michelle Pfeiffer, va, el seu gran paper, que tots recordeu, va fer de Catwoman, a Batman.
Sí, senyor.
Exacte.
Guapassa. Guapassa.
Sí,
jo no l'he vista, però l'he vista en foto.
La Michelle Pfeiffer és molt guapa.
I sí.
Vull dir que no he vist la pel·lícula de Batman, però l'he vist fent de Catwoman en foto, això sí.
Perfecte. Doncs va, a veure, la pregunta anirà per aquí. A veure, gent de Barcelona.
Va. Primera fila de l'Unker.
A quina secta es va unir l'actriu Michelle? Opció A, el pastafarisme. Opció B, el respiracionisme. I opció C, el mundialisme.
La primera, em sembla.
La primera.
La primera.
La Lluïsa diu la primera.
Però ens diuen nosaltres, eh? T'has de posar d'acord, amb la resta de gent.
Us heu de discutir vosaltres.
La primera.
Els tres...
No, perdoneu, vosaltres que penseu que les altres no en sonen.
Pastafarisme,
pastafarisme,
respiracionisme o mundialisme?
El millor del pastafarisme era per als calés, que tingui més pasta, pastafarisme.
Vale.
O li agradava molt la pasta.
Clar.
Estan discutint, estan discutint la Lluïsa de 72 anys amb en Nil i en Didac de 11 i 12.
Exacte.
Veurem qui...
Hi ha un gap generacional, exacte. Però esperem que no influeixin la decisió.
Aviam.
Què,
Nil,
sí?
Didac, Lluïsa, la pastafarisme, la... Va, sí?
Vinga, anem a veure si és correcte.
Vinga, endavant.
Mira, no és correcte.
Com pot ser? Com pot ser si s'ha aplicat...
Et diré una cosa, Lluïsa. El pastafarisme és d'aquell déu que és un espagueti.
Sí.
No té res a veure amb la pasta de diners, però, eh? Ah, sí, sí, sí.
Un espagueti amb manuguilles volador, no?
Muito, 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 muito.
Carinyo, per què no m'ho has dit?
Però és igual, igualment no ho és, eh? El
no passa res, no patiu.
No, no, ella va anar a practicar el respiracionisme.
Què és això?
És una secta on els seguidors, anomenats respiracionistes, creuen que l'ésser humà és capaç de fer la fotosíntesi.
Què
que
dius?
Es pot nodrir només a través de la llum i no cal menjar ni beure per sobreviure.
Què dius?
La pobreta Michelle Pfeiffer es va fer respiració.
Es veu que sí. Parlant d'en Freddie Mercury, a veure. Sabíeu que tenia una tàctica molt bona per si li venia la inspiració mentre estava dormint?
Somiant,
no. O simplement estirat al llit?
Pensava en la Montserrat Caballé.
Ah, això sí.
Ah.
No estem, quan venia la inspiració, normalment la gent té una llibreta per apuntar lletres
sí,
de cançons.
Sí, és veritat, és veritat, és veritat.
Però parlem d'una cosa més sofisticada.
Clar, en Freddie. Què sí. feia? Què feia en Freddie?
Doncs mira, això ens ho respondrà la gent de Noruega. Ha vingut gent de Noruega.
També tenen dret a respondre la gent de Noruega.
Sí, això sí, feu en català, eh? A veure, quina tàctica feia servir en Freddy perquè no li marxés la inspiració quan era al llit estirat? Vinga, opció A. Tenia una guitarra sempre al costat. Opció B. Tenia un piano com a capçal en el llit. I opció C. Tenia una gravadora sota del coixí.
Ja. Hola, jo diria la C.
Jo diria la B.
El piano de capçal?
No, sí, perquè a la pel·lícula es veu.
Doncs va.
Ah! Ah!
Ha vist la pel·li.
Tenim un empollon,
Jo diria que, perquè...
Molt bé, molt ben argumentat.
Ben argumentat.
Sí, tothom va dir que sí, doncs.
La B, com la seria B en noruec? B?
B.
B. Ah. No és tan difícil el noruec.
No, no, no. Jo sé com es diu vorera. Que es diu furtau?
Més o menys.
Més o menys. més,
a veure, jo ho dic com ho dic, però...
més o menys. Més
o menys. Bueno, anem a veure si és la B.
Vostè ha provat noruec, més o menys.
El deixem passar per saber com es diu vorera.
És la B? Molt bé.
Correcte.
Sí, sí. En Freddy va aprendre a tocar piano al revés, perquè clar, el capçal queda com així... I toques el piano al revés.
Ostres. Toca el piano al revés.
Ara?
Sí. Tu feies això, sí, mira.
És que...
Oh, no. Bueno.
Bueno, algo, algo.
No, bueno, abans ho feia una mica millor, eh?
A veure,
això, Freddy, a mi m'agradaria tenir això a casa.
Un piano al capçal del llit?
Jo crec que sí. Els veïns poder no els agradaria tant.
Poder no tant, poder no tant. Només l'han encertat la gent de Noruega. Ho he dit bé? Sí?
Sí.
Per tant, els de Noruega que podran optar a aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
Això no en teniu allà a Noruega, eh?
Ah, no sé si les botigues podeu comprar aquest caldo.
Escudella, escudella a Noruega, què? Doncs oita,
no,
si
doncs...
encerteu la cançó, cap a Noruega.
Sí. I want to...
I want to break free. Anna, va, digue-li.
Ara. I want to break free, ho han dit entre l'Anna i en Martí.
Sí.
I want to break free entre l'Anna i en Martí. Doncs... per ells va el lot de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per ells i per la Neus.
Ràdio Clandestina des del búnquer. Amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
1902. Albany, Nova York, als Estats Units d'Amèrica. En William Henry Johnson és un nano d'uns 10 anys que acostuma a tenir un somriure d'orella a orella, però avui està ben trist.
Què li passa?
La seva mirada pura i brillant veu com arriba el tren que els portarà a ell i els seus pares fins a la seva nova llar.
Yo no quiero ir, papá.
Però què passa? Però on t'ha dut aquest nen? A Montcada i Reixac?
No, de Musanguar. La família Johnson és pobra com les rates. La família d'en Henry originalment venen de Carolina del Nord, però han decidit instal·lar-se a l'estat de Nova York per veure si milloren les coses.
A veure.
Aviam, a Nova York, aviam,
sí.
Que diu que el lloguer és més barat.
Sí.
Han passat gairebé 30 anys des de l'abolició de l'esclavitud, però els Estats Units continuen tan racistes com sempre. Encara que estem viatjant cap al nord del país, lluny d'estats esclavistes, la societat americana és racista fins al moll de l'os, tant al nord com al sud. Sense anar més lluny, el vagó on viatja en Henry és el més atrotinat de tots. És un vagó especial preparat per passatgers negres.
Però escolta, no s'ha abolit l'esclavisme?
Sí.
Ja em diràs per què va servir la Guerra Civil si no ha canviat res.
Bueno.
Per què es van matar entre germans?
Mira, no ho sé, John!
Tantes famílies dividides!
Amb la Guerra Civil es va aconseguir abolir l'esclavisme, però la segregació continua intacta. El Congrés dels Estats Units ha tret una llei que es diu separats, però iguals.
Ah! Però a veure un moment, a veure un moment.
Home,
té bon màrqueting per l'ordre, perquè sí. Si dius iguals, però separats.
Sí.
Dius, home, m'ha cardat el paró aquí.
Sí, en canvi...
Primer ha dit iguals.
Ha dit separats.
Ah,
però iguals.
Fixa't com canvia la cosa.
Jo
eh?
Te la compro per Catalunya, aquesta. Bé, la llei de separats però iguals garanteix que totes les persones són, com diu el nom de la pròpia llei, són iguals. Totes les persones són iguals davant la justícia, però també garanteix que els negres seran separats de la resta de la societat blanca. Un cop a Albany, el pare aconsegueix feina en un dipòsit de carbó.
Ostres, noi.
És una feina dura i perillosa. És l'única que pot aspirar.
No aspiris massa per això en un dipòsit de carbó, tampoc.
A nivell metafòric, vull
sí,
dir.
Sí, ah...
La família, perquè la família pugui tirar endavant, en Henry també haurà de treballar descarregant carbó. Ojo, eh? En Henry fa el que pot, però les feines físiques li suposen un esforç molt gran. Ens ha sortit un noi escardalenc, amb uns bracets i unes cametes com uns escuradents.
Oh.
Sembla que s'hagi de trencar en qualsevol moment. Que només tingui 12 anyets tampoc hi ajuda gaire.
Hòstia, Hòstia, nano, és que...
Tip de doblegar l'esquena tot el sant dia ha trobat una feina ideal per un nen de la seva edat. En Henry deixa el dipòsit de carbó,
sí?
I ara treballa de xòfer. On és el... Va sol, aquest cotxe?
Va sol! Només es veu un tupé.
Nano, posa't un coixí sota el cul, almenys.
Nano.
Passen els anys i en Henry es fa gran, això sí. Encara és un nap buf de 1,60 m i 50 quilos de pes. La desnutrició que va viure quan era petit sembla que li ha passat factura i s'ha quedat un nano ben poqueta cosa. El més important...
Sí.
És que el noi és espavilat i treballador. Això n'hi ha d'haver prou. És una llàstima que, a causa del seu color de pell, hagi de fer feines de poca volada i no pugui prosperar. Una bona notícia és que el 1912 en Henry acaba de fer 20 anys i se'ns casa amb l'Edna. Tal com surt de l'església, en Henry se'n va directe cap a l'estació de tren.
Jacquard del Camp? Hosti, sí que ha durat poc el matrimoni.
No, Jair, ell és molt feliç amb l'Edna, però ha d'anar a l'estació a treballar. Ja fa uns mesos que l'han contractat de mosso per carregar i descarregar les maletes dels viatgers. Els viatgers blancs, naturalment.
Clar, clar.
Els negres ja se'ls poden descarregar ells solets.
Sí, sí, estan
que,
forts.
Perquè el blanc no sap per on s'agafa la maleta.
No, no, no ho sap.
Li dones una maleta i...
No sap què fer.
Què s'ha de fer amb això?
Poder te la llença pel cap.
Sí, sí, sí. El que passa és que amb aquesta feina, en Henry gairebé no arriba a final de mes. Com que té pensat tenir fills amb la seva esposa,
no pensis,
Edna,
no pensis.
Val més canviar de feina. Potser aquest cop alguna cosa més estable que fent de xofer o descarregant maletes. En Henry ja fa dies que ha vist un anunci que li ha cridat l'atenció. I surt un home amb els cabells blancs, un barret de copa i amb un dit amenaçador que l'assenyala directament. I el text diu així.
Aviam.
Et volem a l'exèrcit dels Estats Units.
El tio Sam!
Ves a descarregar maletes!
Descarrega maletes! No pots... Home, un accident laboral descarregant maletes...
Molt difícil.
Has de ser molt menargues, eh?
Sí, l'has de descarregar molt malament. L'entrada a l'exèrcit assegura al nostre amic un sou molt millor i potser amb el temps li servirà per guanyar-se el respecte dels blancs.
I tant!
Eh? Sí,
sí, i tant.
Els del teu cantó,
sí.
Perquè els altres... Ara és un soldat dels Estats Units, un patriota que defensarà el seu país amb la vida. Llàstima que la tranquil·litat li dura... 2 setmanes. Com que en Henry amb prou feina sap llegir, fa temps que no fulleja cap diari i no s'ha assabentat que els Estats Units acaben de declarar la guerra a l'imperi alemany. Som a l'abril de 1917. Fins ara els Estats Units han mantingut el marge, s'han mantingut al marge del conflicte, però uns atacs de submarins alemanys a vaixells americans han precipitat els esdeveniments. En Henry Johnson té 25 anys i, sense saber-ho, s'acaba de presentar voluntari per combatre la Primera Guerra Mundial.
O sigui, aviam, si ho he entès.
A veure.
No els deixen seure al mateix vagó, però sí que poden anar a l'exèrcit.
Sí, home, una cosa no té l'altra, no... Bueno, aviam, tampoc són ben iguals, perquè a l'exèrcit...
Aviam.
Ells, concretament, tenen un lloc especial.
Sí.
A primera línia de combat.
Va.
Allà. Us hem guardat... És des d'on es veu més bé.
Sí. Des d'aquí... Mira,
aquí, per... no, aquí no hi ha ningú que et tapi, per... ho veuràs perfecte.
Per poc que hagis pagat, tens les millors localitats, nano.
Poden anar-hi amb condicions especials. Fixeu-vos-hi, en Henry és destinat al 369è Regiment d'Infanteria.
Carai.
Un regiment format exclusivament per soldats negres. Tots els soldats són negres, menys el seu coronel, que és blanc com la llet.
Ah.
És trist dir-ho, però els hi han encolomat el vaixell més merdós. El més merdós de tots, apa, pel regiment de soldats negres. Així, si s'enfonsa el vaixell, tampoc serà cap tragèdia. Contra tot pronòstic, el regiment d'en Henry Johnson aconsegueix desembarcar a França. La guerra de trinxeres fa mesos que s'ha enquistat a la frontera entre França i Alemanya. Milions de soldats han perdut la vida per guanyar un trist pam de terra. És una carnisseria. Però els soldats afroamericans estan desitjant entrar en combat i demostrar el seu potencial al món sencer. Un cop arribats a primera línia de combat, els oficials de l'exèrcit els confien la primera missió.
Va.
Què hem de fer?
Què hem de fer? Què diu el blanc?
Els soldats negres hauran de netejar les latrines de tot l'exèrcit. Iam.
Ja. Ara anava a preguntar com és que no s'ha fet una peli d'aquest regiment.
Home, poc èpica. Encara que falten soldats a primera línia, els combatents blancs s'han rebel·lat i ara es neguen a lluitar al costat dels negres. Consideren que no són prou dignes de morir al seu costat.
O sigui, que ja tenen clar que la palmaran,
eh.
Però jo no vull morir al costat d'un negre.
Aquest tio és negre. Ah, no, molt millor que et mati un francès.
I tant, que t'ho trobaràs. Per solucionar el problema, la plana major dels Estats Units agafa el regiment de soldats negres i els fan netejar les latrines del campament. Al final, per evitar enfrontaments entre blancs i negres, els caps militars decideixen regalar els soldats negres a l'exèrcit francès.
Bueno, o sigui, aviam,
fins aquí.
Fins aquí hem arribat.
Per favor.
Jo ja no llegeixo més. Una cosa és que et facin recollir merda dels soldats blancs.
Mira,
que trobo d'un bastó.
És molt lleig.
Insuportable. Però que et regalin els francesos?
En aquest punt de la guerra, els francesos ja han perdut gairebé 1 milió de soldats. Necessiten més carn de canó. I quina millor que la del regiment del nostre amic Henry. Els francesos contents i els americans encara més. És un win-win. És un win-win.
Sí, 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 sí.
Els francesos els han acollit amb els braços oberts. En Henry i els seus companys demostren la seva valentia i es guanyen el respecte dels aliats. Els francesos els bategen amb el nom de Harlem Hellfighters.
Harlem Hellfighters?
Sí.
Però penso que he anat a un concert d'aquests tios que toquen metal potent, eh?
Fa té nom de metal.
Harlem Hellfighters.
Los Harlem Hellfighters.
Vienen al Primavera.
Hola. Hòstia. Però no tothom està tan content amb les gestes dels afroamericans. Sabeu qui no? Qui no està tan content?
Oh, mira, prou, eh?
Efectivament, el seu propi exèrcit, el dels Estats Units. Els americans han enviat un document a l'exèrcit francès amb una sèrie de normes. Sí, us hem regalat els negres.
Sí, però...
Però heu de complir unes normes.
Us heu llegit les normes?
Apunta, Jair, les normes.
Digue'm.
Prohibit barrejar-se amb els negres. Que en una guerra és complicat, això, també.
Molt. Ai, 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 perdona, perdona.
Perdona. Res de parlar amb ells.
Hòstia, noi.
No es poden compartir àpats amb els negres.
Però què?
I prohibit elogiar-los al camp de batalla, especialment si hi ha un blanc a prop.
Però què és això?
Que bien lo has hecho, José. Cállate, que es negro.
Cállate, que es negro y un blanco ahí. I també prohibit mullar-los amb aigua després de les 12 de la nit. Perquè es multipliquen.
Sí, sí que ho diuen. No volen que els afroamericans es malacostumin i reclamin el mateix tracte quan tornin cap a Amèrica. Ah, que han de tornar. Ah. Déu-n'hi-do, com tornes, també.
Hosti, tu. Hosti.
Els francesos agafen el document, se'l llegeixen i se'l passen per l'Arc de Triomf.
Aquí ve, ve mira, pels francesos.
Mira,
ve pels
mira,
francesos.
Ve, bravo.
S'està aplaudint. S'està aplaudint el comportament d'un francès.
Sí, tal com s'ha dit lo dolent del francès, s'ha de dir lo bo.
Quan ho fan bé, se'ls hi diu, se'ls reconeix, no ens cauen els anells.
No passa res, no passa res. El nostre amic ja porta 4 mesos lluitant al front francès. I és un veterà experimentat en el combat i coneix bé el seu enemic.
Els americans?
No, no, en principi el seu enemic són els alemanys.
Ah, sí, sí, sí.
Avui li toca fer guàrdia amb un altre company del regiment. Estan en un lloc d'avançada, en terra de ningú, entre les seves línies i les línies enemigues. Es preveu una nit calmada. Fa dies que els alemanys estan molt quiets. Sospita.
Sí, un alemany.
L'alemany
no,
quiet.
Malament. No fa res.
És la una de la matinada. En Henry i el seu company estan de costat, en silenci, contemplant la foscor de la nit. De cop i volta, senten un soroll.
Què fa aquest tio tallant-se les ungles ara?
No són les ungles. En Henry, que és un soldat veterà, sap que aquest soroll és el de tallar filferro. Algú està tallant les línies defensives de filferro espinós. No veu res, però sap que els alemanys estan a menys de 25 metres.
És molt poc, eh?
Sí, els pot sentir respirar i tot. Sense pensar-s'ho gaire, en Henry agafa les granades i les comença a tirar a tort i a dret.
No, aviam, una granada... No la tiris a tort i a dret.
No, apunta almenys algo.
Tira-la endavant.
Aprofitant la foscor, el seu company surt de la trinxera per demanar reforços al campament. Però just quan sortia del forat, una pluja de granades els cau a sobre. En Henry es pot cobrir, però el seu company queda ferit.
Ai, ai, ai! Ai, a la sorra que em pica els ulls!
Tira-t'hi aigua, tira-t'hi aigua.
Aigua. I no miris per sota la cintura.
No. És viu de miracle, però està molt mal ferit. La situació es complica de mala manera. La possibilitat de demanar reforços ha saltat pels aires, literalment. En Henry haurà de frenar tot sol l'avenç enemic mentre el seu company brama de dolor.
El company aquest és un inútil,
nano,
perdona, eh?
Nano, que hi ha gent que...
Tio, estem amb lo de la sorra als ulls,
a favor.
Tira-t'hi aigua.
Les explosions permeten que en Henry identifiqui unes 12 siluetes enemigues. L'estan intentant rodejar. Agafa el fusell i comença a disparar a la foscor.
Mata'l, mata'l!
Vamos, venga! Fins que se li encalla.
Què?
Amb els nervis, ha posat una bala americana dins del rifle francès i no són compatibles.
Mira'l, per culpa d'haver fet el canvi d'exèrcit.
Mira.
La mala... ¿Quién bala me han puesto?
¿Qué es esto? No encaja.
¿Esto qué es?
S'ha quedat sense fusell, sense granades, i els alemanys cada cop el tenen més acorralat.
Henry, t'has de... En aquell moment t'has d'acceptar, rendeix-te.
Ai, Hitler!
Ai, Hitler!
Què diu? Què diu? Que encara no.
Quién és Hitler?
S'ha atabalat, s'ha atabalat. Estava nerviós. Que és la primera, és la primera.
És la primera.
Un tio xivant-li pel... Que és la primera, loco.
El regidor. És la primera.
No es pot rendir. És un soldat americà i defensarà el seu país. Perquè...
Si t'han venut, que t'han venut els francesos.
És igual.
T'han venut uns blancs.
Defensarà el seu país fins la mort. El nostre heroi surt de la trinxera agafant el rifle com si fos un bat de beisbol.
Déu meu.
Ha començat a repartir garrotades a totes les siluetes que veu. La sang i les dents alemanyes surten disparades en totes direccions.
T'agafa per sorpresa, això,
home,
eh?
Com disparen aquests?
No. Què fas? Si tens un tio molt a prop amb una escopeta, no el dispara. No tens temps a apuntar.
Patapam, patapim, patapum. Recordem que el nostre amic és tan baixet com una tauleta de nit. I ell sol està rebentant tot un escamot enemic amb un fusell sense bales. Els soldats alemanys s'hi tornen clavant-li les baionetes, però en Henry ja fa estona que no nota res. L'instint de supervivència l'ha fet embogir del tot. Arriba un punt que pica tan fort amb el rifle contra un cap alemany que parteix el rifle per la meitat.
Sí, bueno, parteix el rifle, però el cap del pavo... T'asseguro jo que...
Déu-n'hi-do.
Aquell no torna a sumar, eh?
Sense rifle només li queda un petit ganivet que sempre porta a sobre. N'apunyala un parell pel camí, però quan arriba a l'alçada del seu company ferit, cau a terra. En Henry es nota una cuissó a la cama.
La sorra, m'entra la sorra!
S'hi passa la mà i la veu tacada de sang. L'han disparat. Encara que sembli impossible, es posa dret i continua corrent contra l'enemic. Quan els alemanys veuen aquella bèstia ensangonada, se'ls hi abraona xisclant, surten cames, ajudeu-me. La lluita a vida o mort ha durat gairebé una hora. En Henry està greument ferit. Entre impactes de bala, metralla i talls de baioneta, té una col·lecció de 21 ferides per tot el cos.
Sí, noi.
Una hora, eh?
Una hora.
Ho hem fet en 5 minuts i se m'ha quedat llarg.
Sí. Penso que tinc rampa aquí al bessó,
eh? Patir, tu. M'he cansat, eh?
Sí.
M'he cansat.
Sí.
Quan surt el sol, la gesta del nostre heroi encara agafa més magnitud. Els seus companys no poden creure's l'estampa que tenen davant dels ulls. 4 alemanys morts reposen sobre el fang. Hi ha cascos i rifles abandonats i sang per totes bandes. Recordeu que en Henry pensava que s'enfrontava a una dotzena d'homes? Doncs estava ben equivocat. Calculen que com a mínim n'eren 24, o fins i tot 32. Acaba de néixer una llegenda. A partir d'ara el seu nom serà Henry Black Death Johnson.
Oh, això sí que és un nom ben parit,
sí,
nano.
Senyor.
¿Cómo se llama usted? Black Death.
Coño.
Si tu, cuidado, eh.
Som al 1918 i la Primera Guerra Mundial ha arribat a la seva fi amb victòria pels aliats. Els Estats Units ja es preparen per rebre els seus herois. La desfilada de la victòria serà tot un bany de masses.
¡Bravo!
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 ¡Siempre hemos creído en ti!
¡En ti! ¡Eres el mejor!
¡Sí!
¡Viva mi Betty!
Només hi ha un petit detall. En aquesta desfilada, els Harlem Hellfighters...
Què els hi passa?
No hi estan convidats. És només desfilada pels soldats blancs.
Què dius, home?
En Henry Black Death Johnson és un heroi, però un heroi negre. Això ja és motiu per arraconar-lo. Recordeu, separats, però iguals.
Però si ha pelat a mig exèrcit alemany amb les seves mans.
Que vagi a França a desfilar. L'exèrcit americà també ha passat per alt les 21 ferides que ha patit en Henry i li deneguen el dret a cobrar cap mena de subsidi de l'Estat.
No m'ho crec.
Black Death Johnson ha de tornar al punt on va començar tot, a l'estació d'Albany, a carregar i descarregar maletes.
Ah, coix, més brillo! Què passa, que t'han clavat una baioneta o què?
Pues miri,
pues miri, sí.
Pues miri, sí. Encara és jove, però la guerra li ha deixat seqüeles irreparables. Les ferides d'aquella nit fan que en Henry amb prou feina s'aguanti dret i ha de deixar de treballar. A part de les seqüeles físiques, també s'ha trastocat una mica del terrat.
Una mica, no?
Ara beu per ofegar les penes i els records de la guerra. Alcohòlic i emprenyat amb el món, la seva dona l'acaba fent fora de casa. És gros, això. En Henry Black Death Johnson ha guanyat la guerra, però ha perdut tota la resta.
Home, home, Peyu.
És gros, és que els americans, tu. Som al 1929. Fa temps que el nostre amic vagareja pels carrers d'Albany com un sense sostre més. Finalment, un matí de juliol troben el seu cos, el cor de William Henry Johnson. El soldat més valent dels Estats Units ha dit prou. Mor d'un infart quan només tenia 37 anys.
37 anys?
37. És gros.
Oh, per favor.
Va ser enterrat sense cap mena d'honor ni distinció. No va ser fins molt més tard que li van reconèixer els mèrits.
Ah, sí, després. Sí,
ara,
ara. Una medalla pòstuma per... Pòstuma de què?
Què?
Pòstuma de
això
què?
Això es menja, això?
Sí.
Això no alimenta
no,
ningú,
no, no me tregui medalles vostè ara, eh?
Mare, que els va parir. Henry. William Henry Johnson. Sí, el voleu veure?
Home, i tant que el volem veure.
Guaita'l.
Home!
Què?
Què són ben aquestes content. Pintes? Ben content aquest, i et rebenta el cap amb un fusell, eh?
Ojo, eh?
Hòstia, vaya jambo, tio.
Va matar alemanys, eh?
Sí que em va matar alemanys. Mm. Nosaltres haguéssim dit que Hitler era la primera de canvi.
Jo, bueno.
Només, ja, el barco, ja ho hagués dit.
Jo ja no hagués pujat ni al barco. Jo ja estava bé allà descarregant maletes.
Sí, no, a mi, miri, deixi'm, jo no.
Jo no,
no, sí, no. Jo no vull saber res. William Henry Johnson és digne d'entrar al búnquer, sí o no, companys?
Sí! Ara mateix a Catalunya Ràdio està sonant el búnquer.
Bona nit, bunkerins. Us haig de dir una cosa. Des que vaig escoltar un àudio que deia que si pixaves a la pica, doncs es desembossava. Des de fa dues setmanes vaig pixar a la pica de casa meva i la meva dona no ho sap. Us haig de dir que els pèls de la barba ara xuclen i marxen. No haig d'anar removent perquè marxin. No sé si us ha passat. És que l'espuma, el pèl... Bueno, Jair, Peyu, porteu barba. Però la gent que se la neteja té aquest problema. Però bueno, moltes gràcies al consell de la Bunkerina i felicitats pel programa. Una abraçada.
Ens van recomanar en aquest programa un oient que per desembossar la pica el millor era pixar-s'hi de tant en tant.
Era una...
Un remei,
una científica.
Però va ser una noia que ho va dir, no, noia, eh? Però ella ho feia, perquè és complicat.
No, va dir que no, però va dir que...
Bueno, també,
els seus estudis de química...
Pensant, dic,
pots pots ficar-ho en un pot i anar-ho tirant, també.
Ah, sí. Però a mi fa més gràcia pensar que està sobre la pica.
Sí. Escolta, doncs, evidentment que no ho fem.
No.
Perquè no som uns guarros com tu.
No. Lo dels pèls de la barba... Lo de la barba no està ben solucionat. Per afaitar-se és de mal fer, eh? Com ho fas tu, amb els pèls que cauen a la pica? Què fas?
Jo no m'afaito.
Aviam? Com que no?
Jo no m'afaito.
Home, si
jo
no
vaig al barber. A TV3 i m'afaito.
Ah, t'ho fan allà.
Ah, clar.
Vale.
I tu, a veure, Peyu, explica quin problema tens.
Jo he provat diferents tècniques. Vaig provar un temps de ficar uns papers de diari a sobre...
Ah, oh.
I llavors m'afaitava i llavors ho arrugava tot i ho llançava.
I què? I no em va agradar.
És bastant sostenible.
Sí, però una mica pesat. Ara m'afaito, cau a la pica, llavors agafo paper de vàter, recullo tots els pèls i els tiro al vàter perquè no s'emborsi la pica.
Molt bé. Però bé, no, molt bé no, vàter no, eh?
Per què no els tires a la paperera del vàter?
Paperera.
Per què no els puc tirar al vàter?
No, vàter no, els cabells no, i pèls.
Eh?
Que costa molt, no només aigua, sinó els pèls, costa molt de treure després a la depuradora. Es veu que va fatal, això.
Els pèls a la depuradora costen de treure?
I tant, que he anat a l'excursió jo a la depuradora.
I el cagarro aquell passa...
Que t'assegura, que hi he anat d'excursió, que m'ho han explicat la gent que hi treballa. Es veu que tan malament, els pèls.
Ui, mira, m'acaben de passar un invent meravellós.
Voleu deixar d'enviar-li merdes a un pèl? És que de veritat.
Mira.
Què li ha enviat?
Mira, existeix... Existeix una mena de pitet que va amb una punta, te l'agafes al coll i a l'altra té dues ventoses per enganxar-lo al mirall del lavabo.
És perfecte.
Li acabo això, de crear una necessitat.
Això m'ho compro ara mateix.
Home, i tant, Peyu, si us plau.
Val un euro i mig, val.
Home.
Peyu, que demà la nit venen els Reis.
Home. Mira, vaig a demanar-ho als Reis.
Demano als Reis.
Encara hi som a temps.
Escriu la carta.
Un euro i mig, m'has dit?
Sí, vols que t'engafi un? Eh? T'agafo, jo a mi no em costa res.
No ho faré servir. Sí,
ja
no
a veure, la sí, pinta home. Que cardareu amb això, en el moment si us enganxa algú, obrir la porta.
I com, entri, com algú entri al lavabo. M'estimo més que em vegi cagant despullat.
Sí, sí, eh? Perquè...
A mi em van enganxar pixant a la pica, vull dir que...
Sí, és veritat, no ho he d'aquí.
És igual.
Però té més mala explicació, això, eh?
Jo engafo dos. Vale, tu neus no ho vols pas. No,
no gràcies.
El Búnquer és el programa més latigofuet de Catalunya Ràdio. Amb en Peyu, la Neus Rossell i en Jair Domínguez, que se'n mereix dos.
Hola, Neus, Jair, Peyu. Em dic Sandra. Referent a la notícia del Triangle i el tema de Renfe, si sí. Us patrocina o no,
sí.
Vaig recordar que quan vaig estar al Teatre Victòria, al Festival de Podcast... Sí. Sí que a sobre de l'escenari hi havia un cartell amb empreses col·laboradores i em va cridar l'atenció i allà posava Renfe.
Ah.
Així que potser va per aquí els tiros de la confusió o el que sigui, que vam patrocinar clar. El festival però no us patrocinen directament a vosaltres.
Correcte.
No sé, és una hipòtesi. És impossible fer un missatge en 30 segons. I visca Filming i a la merda Netflix. Un petó a tots.
Carai.
Val. Home, podria... sí, clar, si deixem anar consignes, clar que sí, és impossible, sí, 30 sí. segons.
Però podria bueno, ser sí, que s'agaféssim amb això de... A mi fa més gràcia pensar que són idiotes i que van confondre
sí,
Conserves
sí.
Ferrer amb sí. Ferrenfe.
Sí, sí. Jo també ho penso i, a més, tenint en compte els precedents, sí. No tinc cap dubte, no?
Sí, que sí, sí. Em queixaria però... més en la línia editorial, una mica.
Visca Filmin.
Sí. Sou de Filmin?
Sí.
Sí? Mira, no és que no vulguem fer publicitat, però és que ens arriba una notícia d'última hora. Aviam.
A veure.
Ens arriba una notícia des de l'estadi Santiago Bernabéu, on ha acabat la final de la Copa del Món de Futbol.
Ep.
El partit que enfrontava Espanya contra l'Argentina ha acabat amb derrota espanyola.
Oh!
El combinat entrenat per Dani Carvajal s'ha deixat remuntar en els últims minuts de manera incomprensible, desaprofitant un marcador favorable de 3-0 per acabar perdent després d'encaixar 4 gols en 10 minuts. Espanya perd el Mundial del 2030 davant d'una Argentina que s'apunta al 5è Mundial, el primer guanyat amb Leo Messi a la banqueta.
Molt bé, tu.
Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.